Bon dia, Aran. Són Sweet.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Bon dia, avui dimecres 21 de setembre, avui és dia internacional de l'Alzheimer, i també és dia internacional de la Pats, cada dia d'una que hi ha un dia internacional de Caucarren. Dues ets, dia internacional de l'Alzheimer, dia de la Pats, que d'una seria bona de que se pogués artenyir un guariment entre l'Alzheimer que a la fin poguessin parlar de que s'artenya la Pats per tota la guerra d'Ucraïna, ja en massa dies que dure, i n'hi ha d'altres pel món des que pràcticament no n'hauem ne coneixement. Mentre, així, en casa nostra, la maquinària electoral de Grani, partits Grani en sentit d'antics, que ja ha començat d'enforça. Ara manquen tot just 8 mesos en les eleccions municipals, també hi haurà eleccions al Consell General d'Aran, i també hi haurà eleccions autonòmiques en la majoria de les comunitats. Seran en la primavera de 2023. En mes de maig seran i una doble cita que servirà en ta cauàs motius o segon com sigui de preoperatori també de so que passarà a finals d'anys perquè hauran és generals. I una maquinària electoral que ja hi en marxa, que funcione, sembla que un calendari que ara mateix se permet un cas, els governs autonòmics de PP ja apliquen d'en disciplina militar. I que Andalusia, per exemple, ven de l'ençall a rebaixa d'imposti tan agressiva com ara que en Madrid. Dame la diferència de base que Madrid era la primera economia d'Espanya. Aquesta primera acció era d'acabada amb l'impost de patrimoni, que són que pagaven el 0,2% des d'Andalusia. Eta promocional no se li acudís a res més al president andalús que hi ha campanya d'umping fiscal en tota lloa crides empresaris catalans que trasladen les empreses en Andalusia en tota bandera de les pràctiques més desliades semblen tres comunitats i que Pedro Sánchez se compromete que volia canvi de suport en aprovar els pressupostos de 2021. En reacció s'encontra a la jugada de PP d'un que han arribat de per tot, des de la patronal catalana, també de la Generalitat i també del govern espanyol. Aquesta és una notícia que encara d'una avui portarà a cua. També avui notícia, la rebaixa de l'IVA de gas que ja hi ha realitat, a comptar de 10 d'octubre, se pagarà un 5% en comptes de 21%. I a data vista plaç, el govern espanyol que d'hauria ser a porta longa i rebaixa més enllà de mes de desembre a compensar era escalada de preu de l'energia. Era mascareta en transport públic que pot haver mesures condades a UEM dels consellers de salut debateran del Ministeri Lleuane era obligatorietat. També se demana de que se pugui eliminar, per exemple, en les farmàcies. I Rosalía, en món de la música, que ara se d'amb 100 nominacions en el Grammy Latís. Més a prop, avui parlarem de gossets en aquest programa per a Moquer a Val d'Aran acollir aquests dies el primer Congrés Nacional de Cas Detectius de Conservació de la Natura. Sabrem en què consistís, què se és d'una... Quines causes s'han metut en comú en aquest congrés en tres estaments implicats en la conservació de la biodiversitat. També, com a cada dia, ara un resum i un repàs a motor aviat d'obrirà amb la nostra llestra en la recta final en saber què passa més enllà de les nostres muntanyes. Se mos voleix acompanyar en qui ara hi ha en aquesta sintonia. Són els 8:04.
CaixaBank patrocina aquest espai.
Tens ara entrarà previsió meteorològica d'en Gemma Puig.
Ambient fresc a primera hora del matí, temperatures baixes a les zones enclotades. Al migdia la temperatura no variarà gaire respecte a ahir. Moltes estones de sol. Mantindrem el temps força estable i el mateix passarà de cara a demà. Matins més frescos o freds fins i tot, i al migdia la temperatura mantenint aquests valors. Potser baixa una mica, ni que sigui un parell de graus. Sí que a partir de divendres arriba oficialment la tardor i arribarà amb canvi de temps.
Vinga, doncs demoraran aquest canvi de temps, demoraran era tardu. Les temperatures avui que han pujat un grat respecte a gent que ho que puguin, avui més 6 grats en Salardú, 7 en Viella, en Pont d'Arròs, en Bosòs, en Hueita, en Bagergue, en Arties. 7 d'hora d'era Valdaran, 8 grats en Pont de Suert, també, 10 en Seneta, això era Ribagorça, 14 en Lleida, 17 en Barcelona, i tot just 12 grats en Tolosa.
En CaixaBank avui viu a manera d'esparriera de banca, basada en la proximitat. Era innovació constant i compromís social, també l'objectiu de contribuir al progrés de les persones i de tota la societat. CaixaBank. Escutar, parlar, ell.
Ara arribam a Wait CS de Maitinga, de ja mos metem damb era entrevista. Aquests dies en darrer a Valdaran acollia primer congrés nacional sus gossets detectus e conservació d'era natura. Al long de pràcticament 5 dies era Valdaran acollit els millors especialistes del món en aquests gossets detectus e conservació d'era natura. I ho hem aprofitat d'un aquest congrés en t'apropar-nos un senyal a d'aquest món e conèixer les interioritats. No tan bé congrés com a de so que s'està treballant en aquest moment d'amb aquests gossets. Ho hem portat entre la ràdio a dos dels ponents en aquest congrés, que adela són membres de l'associació de la ONG que ha organitzat aquest congrés, que és Odor Naturae. Eri són Adrián González i Jordi Guillén. Adrián, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Guillén, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, expliquem-me què hi ha aquesta ONG, aquesta associació Odor Naturae, que ha organitzat aquest primer congrés d'especialistes sobre gossets detectors de conservació de la natura. Com us ha que expliqué, Adrián?
És una associació relativament jove que treballa per la conservació i per la conservació del medi ambient, amb l'ajuda de los perros codetectores i de professionals que tienen su trabajo en diferentes puntos de la geografía española.
Uh-huh. ¿Per qué un primer congrés d'aquestes característiques?
L'àmbit de l'associació és nacional. Ara mateix el que tenia més gent implicada que podia poder aconseguir que el congrés es portés cap a aquestes muntanyes, cap a aquest ambient, i ha sigut una sort pues, que la Vall d'Aran pugui acollir aquest primer congrés i per la iniciativa també de les associacions i les administracions.
Uh-huh. És ja falta un congrés d'aquestes característiques perquè no sé si, digueu-ho un moment d'explicar, se treballeu i ensenyeu individualment sense connexió i aquest congrés vos ha permetut de meten com un causes no són que de l'estat espanyol, sinó també de la resta d'altres països d'Europa?
És veritat que després de la pandèmia teníem aquesta necessitat de trobar-nos, perquè som gent de tot Espanya i fins ara ens havíem vist només per les pantalles moltes vegades. Clar, compartim moltes inquietuds, ens anem formant, però sempre ha sigut com us dic, a nivell de conferències virtuals fins ara, i ara poder-nos trobar, poder estar hores parlant entre nosaltres, comparar projectes entre si i buscar nous projectes, doncs és una gran oportunitat també per gent interna de l'associació com externa.
Encara que sigui gent venguda de diferents països i tot i parlant en mateix idioma que hi ha des gossets, d'aquests gossets especialistes, podríem dir, són gossets especialistes? Des que parlam o no?
Sí, la verdad que són especialistes que a lo largo de su trayectoria pues han ido mejorando y adquiriendo capacidades para resolver los problemas que nos encontramos nosotros. Uh-huh. La verdad que es una herramienta muy buena de trabajo.
Quan parlam de gossets detectors, digueu, lo primer que vos diuen, lo primer que mos ven a cap són els gossets policia, que troben era droga, que són en les aduanes, o que a vegades mos han parat en la carretera i han passat el cotxe. Detectors també, digueu, d'explosió explosius, cercant persones que s'han perdut, rastres de persones. Més així estan parlant de l'altre tipus de gossets. Adrián ha comentat ecodetectors, me sembla que has dit. Quina diferència hi ha? Sé que n'hi ha.
Les metodologies d'ensinistrament són molt similars. És qüestió d'ensenyar-li al gos una cosa per buscar, un premi una vegada localitze aquesta essència, i en lloc de ser droga o ser tabac o ser qualsevol altra substància, pues ell el que està buscant per treballar pues serà aquest excrement d'os o uns pèls de llop. És només la capacitat que té per ensenyar-li el que tu vols que busqui.
Igualment, a Retina també és gossets policia, com a pastors alemans, igualment és gossets d'una que servissen entre susvellar i ramats de uelles, de vaques, gossets especialistes també. Més, no sé si tots els gossets servissen entre d'aquest treball tan específic de codetectors o que se dediquen a seguir rastre. Tot i poden seguir rastres, però no sé si hi ha gossets més predisposats i amb més capacitats que d'auti.
En principio, los que más predisposición tienen para realizar el trabajo son los que tienen una alta motivación por el juego, por lo que realmente es su recompensa, que es un juguete, un premio. Entonces, todos los perros son aptos para... Depende qué trabajo vayan a realizar. No es lo mismo que vaya a trabajar en la montaña, que vaya a trabajar en una zona esteparia aguantando el calor o el frío. Es muy diferente la especialidad a la que se dedica, la raza o el animal que se escoge.
Per tant, jugats d'amet joc, o sigui, eri lo que ell, un joc entada eri, seguir els rastres, els traces entada eri, no hi ha un treball, sinó que ell forma part d'un joc, o no?
Sí, la seva vida i la seva bogeria en aquell sentit és poder detectar aquest olor a lo que nosaltres l'ensenyem per poder jugar, per poder estar una estona amb nosaltres, tindre un joc amb el guia. I això, dins de les races que més s'utilitzen són races sobretot que estiguin molt pendents del guia, que no es distreguin excessivament. O sigui, per exemple, pues, races que siguin molt caçadores pues, es despistaran fàcilment amb fauna salvatge o races molt caçadores, i segons en quin projecte estiguem sí que els podem aprofitar si el que volem és un gos de rastre, però si el que volem és un gos que ha de trobar ocells morts o ha de trobar ratpenats que han mort en un molí de vent, però el que no pots fer és utilitzar un gos que se't vagi despistant per mil inputs de fauna salvatge que li arribin.
Quan comença l'ensinistrament? Era d'undament d'un gosset que la volets dedicar a d'aquests treballs. Comença de molt joent, quan ell cadet, o se pot començar de més gran?
El gos que tinc jo, per exemple, als 2 mesos ja l'has de tindre seleccionat. O sigui,
com s'ha dit, Gerard i Agusseta, t'ha d'anar-li protagonisme, perquè són els verdaders protagonistes, perquè vosaltres hi acompanyats a d'aquests gossets, els gossets són els protagonistes.
Això mateix, sí, és el Lagun. I sí que als 2 mesos el Lagun el selecciones perquè té una gran necessitat de jugar, una gran inquietud per perseguir coses, perquè després serà el que farà que tingui una motivació especial en aquesta recompensa. Pensa. Als 2 mesos selecciones per actitud del gos. Després, a partir d'entre els 2 i el mig any, és quan el cervell del gos es forma, llavors tu has de sociabilitzar, ella ha d'estar en tots els ambients que durant tota la resta de la seva vida pues, haurà de conviure. O sigui, ha d'estar acostumat a poder treballar entre un ramat d'ovelles sense que l'ovella li cridi l'atenció, ha d'estar acostumat a pujar una roca perquè després tu estaràs caminant per la muntanya i ha de saber pujar a les penya-segats o entrar dintre unes barceres per poder buscar rastres a dintre les barces. I tota aquesta part social de vehicles, de transportins, hi ha dies que treballarà 8 hores i d'altres que es passarà 7 hores al cotxe esperant a que el Jordi el vagi a buscar per jugar una estona. Tot això ho fas durant aquest primer mig any de vida, i a partir d'aquell mig any tu passes tot el que seria la il·lusió d'aquest joc que has estat aprofitant en només local o només joc jugue quan trobe l'olor que tu li estàs demanant a ell. Llavors és quan ja ell s'implica totalment en fer muntanya, en conviure amb tu i buscar aquesta olor permanentment per tindre la satisfacció de poder jugar amb el guia.
Per tant, volaria entendre que condicione el loc a una creix en gosset, perquè no seria el mateix, per exemple, en gosset en la Plana de Lleida, en la Val d'Aran, que en Miei de Barcelona. Dilleu en gosset que ha creixut en Miei de Barcelona, si arriben a muntanya, sí que se pot arribar a perdre perquè els estímuls són totalment diferents, no? Dius, li cau ensenyar, a veig la cau, li cau portar ensenyar, era socialització, no? De mateix gosset.
Sí, sí, eso es, hay que enseñarles a socializar con todo, sobre todo con el entorno en el que van a trabajar, porque, por ejemplo, muchos perros que trabajan en aeropuertos se tienen que adecuar al ruido de los aviones, al tránsito de gente, pues aquí se adecuan a, se adaptan a otros estímulos.
Tornem a l'associació. En quin àmbit treballa Odor Naturae com a associació, com a ONG Key?
Tenim diversos àmbits de treball, o sigui, Odor Natural el que fa realment és formar uns guies, és donar-nos a conèixer entre nosaltres, i sí que tenim pues, les línies principals de treball serien amb espècies invasores, amb la detecció d'espècies invasores, amb detecció d'espècies que necessitin d'una conservació, o sigui, estiguin protegides, i després ja amb animals que acabin morint per tendals, no, com se diu, per tensió.
Per línies elèctriques de nota tensió, que ara n'hi ha força, sembla.
Sí, o amb parcs eòlics, serien... Després també hi ha gossos que treballen amb verins o amb cadàvers. Serien les línies de treball principal dels gossos que s'utilitzen amb ecodetecció.
Ets vosaltres que vos desplaçats, ets investigació per vostre compte, o a vosaltres vos ven a cercar a administració d'altres associacions que volen saber un xunyau aquestes situacions. Ara, per exemple, que diríem en Girona, ara l'altre dia diríem que havien trobat multi-ions buos que d'una, sembla que havien morit també d'una, per línies elèctriques, a la veig, no sé si ell era administració principal, client, que ho heu posat i com a associació, com a ONG, ara haurà de treballar amb tots aquests animals.
Nosaltres, realment, si acabes fent un binomi, has de tindre un lloc, una nau, una espècie en què de treballar. L'administració és qui està treballant en moltes espècies protegides, o sigui que sí que seria, doncs, aquí s'ha d'assessorar o s'ha d'anar a buscar per poder afiançar un d'aquests projectes. Després hi haurien associacions també que podem tindre col·laboracions també per treballs en seguiment d'altres espècies, i per última part doncs, també hi haurien estudis d'impacte ambiental o estudis de problemàtiques ambientals que moltes o en algunes vegades doncs, seran les pròpies empreses privades que volen saber o tenen la necessitat de poder demostrar si les seues empreses doncs, són viables o van en contra de la biodiversitat de la zona.
L'agun de quina raça hi?
És un border collie.
Uh-huh. Gosseta o gosseta d'Adrián, com se dit, de quina raça ell?
Una perreta que és un pastor alemán i se llama Sombra.
Uh-huh. Dues espècies diferents, centrem en la web d'Odor Natural i veiem que hi ha multigossets formats en binomi. Gosset i guia formen en binomi. Són que en gosset per guia o ets diferent i gosset i un xunyau també que se van especialitzant en diferents causes? Dilleu ja cercant un xunyau més era excel·lència.
Actualment podem dir que els binomis és gos i guia i no estem en una situació on s'aposti tant pels gossos de codetecció aquí a Espanya com perquè puguem treballar amb diverses espècies diana, que en diem. Els gossos tenen capacitat per treballar amb moltes espècies i pots introduir moltes olors i que ells les busquin amb la mateixa passió. Però actualment prou tenim de poder aconseguir un projecte en poder treballar una persona i un guia.
Hi ha un treball molt personal, hi ha una dedicació molt personal, perquè ven aquest binomi que formats, aquesta parella, hi ha una relació molt estreta. En Gosset està és 24 hores, també d'en Bosat. I a la veig, no sé, hi ha una causa com a molt personal, no? Aquest binomi que formen Gosset i guia.
Sí, la verdad que son 24 horas, como dices, y 365 días al año, donde muchas veces pues ellos están con nosotros en casa, con la familia, y luego tienen que salir a trabajar con nosotros, y la verdad que aparte de que nos acompañan, nos ayudan mucho a la hora de conocer mejor el terreno, de aprovechar mejor, conocer mejor la zona donde nos movemos, y nos da mucha información. La verdad que es algo muy personal, que se requiere mucha dedicación, pero a los que nos gusta, pues es algo que luego nos recompensa mucho, los resultados y el trabajo con el perro.
També és veritat que absorbeixen molt l'estat emocionant del guia. O sigui, no és només que estigui 24 hores amb nosaltres, sinó que tu quan vas a fer un exercici o vas a fer una búsqueda amb ell, has d'estar tu mateix al 100% amb tota la il·lusió, amb totes les ganes. Si tu no estàs motivat al 100%, o jo m'acompanya l'Adriana a la muntanya i en lloc d'estar pendents de com treballa el gos, pues estem de xàxara, pues el gos aniran passant els minuts i anirà perdent aquella intensitat. O sigui, no només és les hores, sinó és amb la intensitat en què viu, sobretot aquests moments de treball, i és bàsic, perquè si no el gos també cada vegada estarà més desconnectat de lo que tu realment vols o li demanes o comparteixes amb ell.
En aquest congrés ha servit a met en comú diferents visius, diferents treballs, s'han fet ponències, s'han fet xerrades, d'un també s'ha fet una sorta de mestratge pendent el fin de setmana. En una de les xerrades, Sofia, bon dia, Sofia
bon
Cabanes, estàs tu participant en aquesta xerrada, en una des que dilleu més mostó que directament ara Val d'Aran, que ella era que parlàue dels grans i depredadors, en aquest cas, d'erús, i el treball que se d'amb els gossets ecodetectors.
Efectivament, hi ha xerrada força interessant, que hi participaren els nostres convidats d'avui. Vosati, auets força experiència en seguiment de l'ús, especialment Jordi. Expliqueu-me, en quin moment se comença a treballar amb gossets en rastreig de rus?
A veure, aquí a Pirineus, des de que es va reintroduir l'os, pues, s'ha estat treballant amb ells a nivell de seguiment, les administracions. Sí que el 2014, des d'una primera iniciativa de França, es va començar a introduir el gos per tal de que fos un complement en el seguiment de l'espècie. Contem de que fins ara pues, es treballa buscant indicis d'os amb les càmeres de fototrampeig que tots coneixem, però sí que hi ha uns certs indicis pues, que tenen una dificultat de trobar o una necessitat de trobar-los, perquè al final amb les poblacions petites el que necessites és saber quants exemplars tens. Cada any se sent, no? Quants ossos habiten al Pirineu. Per tindre aquesta dada el que necessites és genètica de cada os que hi ha. Aleshores el trobar excrement sobre els ossos pues, és una de les millors dades que tens per poder dir quants exemplars tens anualment al Pirineu.
El paper del gosset té fer seguiment d'aquestes restes de rus, no?
Sí, també per acabar d'entendre realment els gossos nosaltres els ensinistrem per això, per buscar excrements d'os, però per exemple el que no podem fer és que sigui multidiversitat d'indicis, o sigui, si busquen excrements, solen buscar excrements, no podem tindre, no és el mateix un rastre d'os, que seria una senda, un camí que ha fet l'os, i el gos pues, ha de buscar amb el nas a terra mentre es va progressant, que un excrement d'os, que el que té d'interessant és que estarà durant 15 o 20 dies allà, que segurament és un excrement que l'os ha dipositat a uns metres del camí, i si no tens el gos, pues, tu te n'acabaràs passant, perquè els ossos no marquen el seu territori al mig de les sendes, com podria fer una guineu o com podria fer una fagina. Ell, mentre es va menjant, mentre es va fent la seva vida, pues, quan necessita, passa pel vàter, en podríem dir. Si el gos no t'ajuda en localitzar aquest excrement, moltes vegades, per molt gran que ens sembli un excrement d'os o molt gran que sigui l'os, pues, te l'acabaràs descuidant.
Uh-huh. Com ha canviat el vostre treball en el seguiment d'os? Perquè abans no hi havia gossets en aquest programa de seguiment.
Sí, de fet, teníem dades de França on la introducció del gos de seguiment pues, millorava o el 72% dels excrements que es localitzaven eren a través del gos. Comparant no només una persona sense gos i una amb gos, sinó tot l'equip de voluntaris que ens va comentar gairebé pujar de 400 persones, una persona amb gos pues, trobava el 72% dels excrements comparat amb tota la resta. El gos també és una espècie singular, amb això, com t'he dit, no és tan fàcil de trobar excrements com una guineu que els farà al mig de la senda. Llavors, què aporten? Està clar que aporten moltíssim, i tot això després ja seran com ho gestiona l'administració o com aquestes dades pues, són aprofitades després per poder extrapolar les necessitats en coneixement de l'espècie.
E guairi gossets treballen en aquest programa actualment?
A l'associació actualment tenim tres gossos que poden treballar amb os bru. Hi ha alguns que treballen amb altres espècies i uh-huh. Os bru pues, l'acaben coneixent també com a tal, però una mica per entendre també pues, no és el mateix per un gos, per la capacitat olfativa d'un gos no és el mateix un os pirinenc o un os cantàbric. I des de l'associació pues, tenim convenis també de treballar amb cantàbric i poder aportar també allà en casos especials. De que...
Quina diferència hi ha de l'os pirinenc a l'os cantàbric?
Al final, tant nosaltres semblen els mateixos, sí, eh? O sigui que al final no s'ha de ser...
A la nostra vista, sí.
Sí.
A nivell olfacte, no.
I d'una... tornem a ensenyar a què era especialització, perquè ells saben diferenciar era espècie, nosaltres veirà minús mos darà igual que sigui d'Astúries o de Cantàbria que sigui d'ací costat del Pirineu.
És el superpoder que tenen ells i al final són capaces de identificar hasta un mismo individuo. Si tú le enseñas solo excrementos de un mismo ejemplar, será capaz de reconocer a ese individuo.
Uh-huh. Edamer, aparición de nuevas especies, ahora se parle de que está arribant el lupa també, per exemple, en els Pirineus, ja s'ha començat a veir per Girona, en Abuca sud de túnel de Viella se arribé que veig a un animal. Era entrada de nuevas especies, en aquest cas, en aquest seguiment, els gossets se mostraran com un communities molt bon enta un seguiment més ràpid i digueu més fiable de la presència d'aquests animals, o no?
Quan hi ha pocs individus d'una espècie en una zona, està clar que totes les eines que t'ajudin en localitzar pues, són molt importants i el gos amb espècies que es mouen tan unes distàncies tan grans com pot fer el llop, doncs ens pot ajudar en moments puntuals que tu els detectis o que tu puguen haver estat pel teu sector. Però segurament que els 20 quilòmetres que pot fer un os al dia o els 30 que pot fer un llop trotant un dia, doncs hem d'entendre si busquem excrements de llop ens pot haver passat un llop pel mig i si nosaltres no coincidim aquest transacte que ja ha passat, doncs no el localitzarem. Però és complex tot plegat i ja et dic que per exemple, en sinistrar un gos perquè sapigués que quan un llop ha passat per allí i tu no ho pots certificar i no el pots premiar, és quan també podem entrar en una frustració del gos i si tenim una mancança com a guies, pues al final també seria un problema en no poder constatar amb espècies tan importants o tan socials com serien els grans depredadors.
Quan diríem en congrés en què ha participat molta gent, també ho hem pogut parlar, Sofia, amb d'Auti ponents que han participat en aquest congrés, com ahir Marcos Fernández, que també és membre de l'associació Odor Naturae, et instructor formador d'unitats canines e cap de projectes entre la lluita contra et braconatge, contra et furtivisme. Contamos, què ha explicat en Marcos Fernández?
Marcos Fernández, com a instructor e formador, explica que tot i escàs són aptes sustut per sues característiques ei que són nas ei més premanit que et noste en ta diferència o l'ús.
Todos los perros tienen la capacidad olfativa de poder localizar lo que sea. Otra cosa es tener un animal operativo. ¿Esto qué quiere decir? Que un bulldog francés tiene capacidad de detectar igual que otro perro, pero evidentemente se va a acabar recalentando. ¿Por qué? Porque físicamente no está preparado para ese tipo de trabajo, ¿no? Hemos de saber, lo primero, que el superpoder del perro es el olfato, es el sentido más desarrollado que tienen, y que en la vida todo huele. Huele lo orgánico o huele lo inorgánico. Esto quiere decir que te puede detectar desde una caquita de lobo o de oso a un CD, que es policarbonato, papel moneda, células cancerígenas, bueno, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Todo huele, lo orgánico y lo inorgánico.
Era metodologia de treball ei tostem era a madeixa, esun que quan se tracte de substàncies perilluses, els gossets responen d'una manera especial.
La metodología es siempre la misma. Lo único que varía es cuando estamos localizando cebos envenenados, explosivos, especies venenosas, que ahí básicamente lo que es el marcaje, o sea, la indicación de que el perro nos dice que ha localizado, pues básicamente cuando trabajamos con peligro ha de coger un poquito más de distancia. Pero las metodologías de asociación, tipos de marcaje, toda la metodología es exactamente la misma.
Aquest formador explica que en tot depèn de la edat amb què arriben els cas en acadèmia, els instructors treballaran i les aptituds i aptes.
La preparación de un perro va a venir todo un poco en función de la edad en la que se adquiere el ejemplar. Podemos coger un cachorro, una edad de unos 2 meses, y entonces trabajaríamos lo que es todo el periodo de adaptación, periodo de imprinting y socialización con el medio, y ya se empieza a establecer las pautas comunicativas de cachorrito, como es el juego, hábitos higiénicos, alimenticios. Luego, a una edad un poquito ya más avanzada, ya empezamos con el trabajo un poquito más técnico y adaptación al medio habitual de búsqueda. Un perro totalmente operativo, diríamos que a partir de los 2 años, que es cuando física y mentalmente está ya maduro. Entonces esta es, yo creo, la idea ideal en cual el perro ya lo tienes totalmente funcional y operativo.
En aquest primer congrés s'han amassat instructors, científics, també agents de medi natural, i ha permetut de veure l'important treball que se fa a nivell nacional e internacional en aquest sector.
Esto del primer congreso sirve para ver en qué punto nos encontramos, que creo que nos encontramos bastante avanzados en España a día de hoy. Y bueno, ver qué tipo de proyectos están avanzando, novedades importantes que se puedan presentar, contrastar trabajos, esto es bastante importante. Nosotros en concreto en este congreso ya sabemos que los perros detectores y su capacidad. Presentamos un nuevo proyecto que es con el tema de localización de cazadores furtivos, también como refuerzo de autoridad para el agente medioambiental, ya que se encuentran siempre con la problemática de, bueno, que el furtivo siempre va a estar provocando problemas, altercados, conflictos, peleas. Entonces la presencia de un buen perro como refuerzo de autoridad minimiza mucho todo este tipo de riesgos y de conflictos que hay frente a los agentes, básicamente.
En Tamarcos Fernández calería que la administración asumise aquests projectes que pusen desde la ONG.
El gran problema de siempre en el mundo de la ecodetección o en estos proyectos que estamos introducidos siempre es la financiación. Y evidentemente, si la administración no financia, los proyectos no son sostenibles a largo plazo, que es realmente lo que interesa en un proyecto de ecodetección. ¿Para qué? Para poder recopilar el qué, todos los datos necesarios sobre la especie, lugar de localización o no presencia de esa especie invasora. Claro, todo esto, si no hay presupuestos, es inviable a largo plazo. Entonces aquí se necesita muchísimo la involucración de la administración, por completo.
En este, uns especialistes, aquests animals, han d'haver un tracte un xinyau diferent d'un gosset de companyia.
Siempre en cuanto a los cuidados un poquito más allá que lo que sería un perro de compañía. Hemos de entender que las jornadas laborales o de búsqueda, que en definitiva para él son de juego, suelen ser muchísimo más largas que media horita de paseo en el parque con el perro de familia. Con lo cual tiene que tener una buena preparación física, tiene que tener trabajado un límite olfativo, que busque en el tiempo prolongado, que le guste jugar muchísimo, porque todos nuestros trabajos están basados en el juego. No se trabaja con castigos ni refuerzo negativo, todo es a base de refuerzo positivo. Con lo cual la dificultad es eso, es hacer que el perro trabaje durante un gran periodo de trabajo. Con lo cual la preparación física, la alimentación, buenos cuidados veterinarios, libre de miedos, libre de agresividades, necesitas un perro estable, equilibrado, sea la raza que sea, pero necesitas básicamente estas 4 cositas.
Els gossets s'han d'adaptar al medi. Marcos Fernández explica com ser era socialització d'amb d'auti gossets, d'amb nosati, els humans, o d'amb d'autes espècies.
La socialització con otros perros, otras especies, con el medio, esto es imprescindible. Lo que no puedes coger es decir, venga, tengo un perro con 2 años que se me ha criado en el Eixample, a Barcelona, y decir, venga, al monte a buscar caca de oso, porque a la que le salga un jabalí, un ciervo, un conejo, el impulso de ir detrás de él es muy grande, con lo cual se olvidará de la detección y entrará en modo caza. Por eso es importante, antes de ponerse a trabajar, a respetar básicamente las etapas de desarrollo del perro. De la etapa juvenil, la etapa infantil, la etapa adulta. Con todo ese proceso llegamos al trabajo técnico y específico en su materia, y ahí es cuando ya empezamos a disfrutar todos mucho más.
Et Maitín Daran.
I també ho hem parlat amb Joa Guida Canina, de Gossets de Conservació de Natura, que treballa a nivell internacional, que sembla que hi ha des més reputades, i que des de 2015 també col·labora amb els agents de Medi Ambient de Consell General, era ell Rita Santos.
Rita explica que damb era sua canya que traiguec d'ua gossera ha seguit rastres d'animals tan diferents com poden este ussi, lups, tigres, tortugues marines o saltarets.
Trabaja a nivel internacional. Ha empezado aquí en Val d'Aran en 2015 con Juan, que a trabajar en conjunto con los forestales. Mi trabajo consiste en desplazarme a los sitios que las especies, donde están las especies que busco con mi perra. Yo trabajo con una perra que tiene ahora 7 años. La adopté de una perrera cuando tenía 2 años y habíamos empezado a trabajar juntas y estoy trabajando por todo el mundo en diversas especies. Habíamos trabajado con lobo, con oso, con tigres, con tortugas marinas, con saltamontes, un poco de todo.
Rita Santos forma un equip de meració a gosseta en congrés i que hi ha ponència en què explica que un equip ben entrenat pot seguir qualsevol tralla.
Ha sido explicar que un perro solo, un equipo, puede y es capaz de encontrar lo que sea donde sea. Y solo necesitas tener una comunicación clara con tu perro y entrenarlo, claro.
I per això que els gossets detectius poden este usun de jam una irina molt valuosa en ta seguir, per exemple, els traces d'una espècie en perill d'extinció.
Facilita mucho, mucho el trabajo de los equipos y además hay proyectos que es necesario el perro porque los equipos no pueden por las condiciones del tiempo, por lo terreno, y entonces tener un equipo te va a ahorrar como que 5 o 6 personas en el caso de saltamontes. Con los saltamontes necesitas mínimo 5 personas y 5 horas, y ahí siempre. Y después con el perro, claro, es más sencillo, y porque los saltamontes en este caso se camuflan muy, muy bien. Y para el ojo humano es muy difícil. Entonces es necesario tener otra perspectiva del ambiente para complementar con l'ojo humano para conseguir encontrarlos, y ahí entra el perro.
Fin final, entre Rita Santos, hagués que ha estat un congrés molt profitós.
Es imprescindible. Este congreso ha sido la mejor idea que he visto hasta ahora en España, porque estamos todos juntos en un lugar y podemos hablar para compartir ideas, para explorar nuevas ideas, para hacer contactos, para poder empezar nuevos proyectos, porque aquí empieza mucho. Es cuando te juntas con las personas que hablan tu idioma, tu lengua, que es perro, lo comprenden. Y entonces tener ahí personas que hablan de lo mismo que tú es muy importante.
Et Maitín Daran, d'en José Badía.
Anem pis d'escoltar a Marcos Fernández i a Rita Santos. Mos vien a cap d'altres preguntes, perquè sembla estonant que un gosset, com explicau a Rita, pugui seguir rastres d'animals tan diferents com a ossi, lups, tigres, tortugues marines i també saltarets. Per tant, doncs, vedem que aquest binomi que formen Rita i son gosset, podríem dir que hi ha eminència, no? I que se butge per tot el món.
El congrés ha passat gent molt potent, ha sigut una sort que ens puguem empapar de gent que porta tant de temps treballant amb gossos de detecció i que van iniciar ells, o sigui que la seva experiència és supervàlida per gent que arrenquem o que portem poc temps amb tot això.
Diríem a començament, parlàvem de gossets especialistes, i vos diria els mastins, ara que d'una s'han portat també entre Val d'Aran, entre Susvellà, bestiar gran, com a potes de vaques o xivaus, ja sege d'angüelles. podrem dir que hi ha un gosset especialista que ja porta en la seva genètica d'una... no són que era detecció, sinó et susvellar de ramat, de saber que l'ha de protegir davant d'aquest gran depredador, com ahir l'ús o el lup?
Bueno, el mastín por sí sí que es un especialista, pero también requiere de formarlo. Un aprendizaje previo, como hablábamos de una socialización con los animales con los que va a acompañar o va a proteger. Entonces, al final, hay que trabajar con todos los perros para conseguir realmente el resultado que buscamos.
Sí que realment els mastins treballen per instint. I, en canvi, els gossos de detecció els has d'acabar formant. O sigui, no té un instint de jo me'n vaig a buscar excrements d'os o me'n vaig a buscar ratpenats morts a sota d'un parc eòlic. I, en canvi, sí, hi ha altres espècies, com això, com els mastins, que ja neixen i que ja s'han seleccionat durant centenars d'anys per fer aquesta feina.
Per tant, ser un gosset o una gosseta a cadets, no herete, era aprenentatge que ha et anteriorment, calerien dir-ho moltes generacions, en tant que se convertís també en un especialista i ja se dediqués a un que a seguir rastres, en aquest cas, d'ús, d'excrements d'ús, per exemple, o no?
No. Tots els, o la gran majoria d'espècies que treballem o de races de gossos que treballem són races que estan molt pendents del guia i que acaben acompanyant, te vols acabes ensenyant el que volen buscar. Però com que són races, que o són races de treball en pastoreig, o són races de treball que s'han utilitzat per policia, no són races o no tindríem temps en acabar canviant aquesta raça cap a una detecció.
Per tant, ja et avarrà un congrés que considerats que està profitós, que d'una serviran també té bases en ta in futur, que també en ta mete en comú moltes causes que dilleu sent en d'altre país, i no sé, quin és el país que va per de guant en aquest tema dels gossets detectus o ecodetectus?
Pues no lo sé, puede ser pues Estados Unidos, lleva muchos años trabajando con los perros ecodetectores, pero ahora en el mundo la verdad que existen varios países con diferentes proyectos que también están trabajando con el medio ambiente, pero no sabría decirte exactamente cuál es el país más puntero que más años lleva.
Ens queda congrés per anys encara. Aquests gossos també s'estan començant a introduir en aeroports, per exemple, per localitzar tot el que seria el tràfic il·legal d'espècies, tan vives com restes. Tenim mil fronts encara per obrir i per aprendre sobre el que poden aportar aquests gossos, o sigui, jo penso que és un primer punt de partida, però que tenim experiències per compartir durant anys.
Doncs, i era darrera conclusió, podríem dir, d'aquest primer congrés, hi ha més congrés i hi ha més causes a poder compartir, i després d'aquest primer congrés que s'ha de tenir a Valdran, n'arribaran a força d'auti. Agraïm la presència en els nostres estudis de Jordi Guillén i Adrián González, membres de la ONG Odor Natura, que ha estat la organitzadora d'aquest primer congrés. Han estat també uns dels ponents en Madès, i d'un avui hem compartit d'Ameri coneixements. Demanem que la gent hagi tenit un senyor més quin hi ha treball i quin hi ha funció d'aquests gossets ecodetectors. Gràcies, Jordi, gràcies, Adrián, gràcies per estar amb nosaltres i molt bon dia.
Gràcies.
Bon dia, són les 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
Et munt explicat en aranès d'am José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tu.
Tostem en aranès.
I ara que hi ha temps de jugada més paraules, mai tindran temps de mut urabiat. In mut urabiat, una paraula perduda, era primera d'aquesta sesón que Xavi Gutiérrez mos porte, que s'amague en quin anunciat, Xavi?
En un anunciat que trobaràs de bon endombià. Dits a tau. Magra Ebrick simpàtica, com ara la sazón que havien de passar. A d'avui, quatre letres.
Els vostres responses contestem mitjançant el telèfon mòbil substitut d'un missatge de WhatsApp en 607-07-09-09. També mos podeu respondre a través de correu electrònic aran@ccma.cat. Un concurs de motor aviat que aquesta sesón premiarà els més ràpids, els que aquell que mos escuten, ja sigui a través de la FM, ja sigui a través de streaming, d'una que mos responen més ràpidament, més ràpid, era més ràpida, que se n'emportarà un punt addicional als que puguen sumar a l'una de la setmana, tots els participants d'aquest joc de motoraviat. Xavi, rebrem, vamos, a un s'amaga la paraula perduda, motoraviat, primer motoraviat d'aquesta nova sesón.
A tau mateix. Magra, ebric, simpàtica. Com era sesón que havíem de passar, de quatre letres.
Gràcies, Xavi. Mos retrobam de mera solució de l'ús que ven a condà des 8 de Maití.
En CaixaBank ho hem viu a manera d'esparriera de banca, basada en la proximitat, en la innovació constant i el compromís social, amb l'objectiu de contribuir al progrés de les persones i de tota la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, ell.
Catalunya Informació. Era Ràdio, més a prop d'Era Notícia. Més a prop d'on.
D'haurim d'un aquesta llestra ara, en aquesta recta final de Maitín d'Arandaué, en tot parlar d'Ucraïna. Vladimir Putin, que ha respondut als aguants militars d'Ucraïna des de les setmanes d'un referèndum gent anexionar Rússia, entre Rússia, els territoris ocupats en Donbass, petxon exèrcit, d'un penes de presó més dures entre els que no vulguen este reclutadi, i d'un crides a la indústria armamentística entre que augmenta la producció. El govern de Kiev, sos aliadi occidental, Tausa condemnen la convocatòria de consultes que seran entre divendres i dimarts que ven i que, lògicament, han eraval de Kremlin. Sergei Lavrov, ell el ministre rus d'Exteriors.
Des del principi de tota aquesta operació militar especial i abans d'això, nosaltres hem dit que la gent dels respectius territoris són els que haurien de decidir el seu destí. I tota la situació actual confirma que volen ser amos del seu destí.
En Donbass, en la zona controlada per Rússia, la ciutadania i partidària de votar en un referèndum que podria suposar un nou punt d'inflexió en la guerra. Crònica des de la ciutat de Donetsk, de Manel Alias.
Si el referèndum es du a terme, ningú dubta que el resultat serà afirmatiu i això pot tenir implicacions de gran profunditat. No només es canviarien les fronteres unilateralment en el context d'un conflicte, sinó que a més podria haver-hi un impacte en el curs de la guerra, perquè els atacs d'Ucraïna contra Donetsk o Lugansk, el Kremlin els consideraria en territori propi, i Vladimir Putin podria intentar concentrar encara més esforços militars en la seva campanya contra Ucraïna. Un escenari que desitgen la majoria de persones amb les quals hem parlat a la capital de Donetsk.
Calia fer-ho, no hi ha alternativa. Vivim un malson des del 2014. I Donetsk és un país molt petit.
Crec que Rússia ha d'utilitzar tota la seva força si vol defensar el Donbass. Per què ha actuat bé Ucraïna? Doncs perquè ha mobilitzat tota la seva força i, a més, la de tota Europa i també la de l'OTAN.
Paradoxalment, admeten que des que Putin es va llançar l'atac el 24 de febrer, la situació aquí ha empitjorat. Afirmen que mai ha estat tan perillós viure a Donetsk, però al mateix temps es mostren confiats que només el poder militar de Rússia els traurà de la guerra que lliuren contra l'exèrcit ucraïnès des de fa 8 anys.
Més causes. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, alerta que Mune i en perill paralitzat en la divertura de l'Assemblea General de la ONU. Guterres ha demanat als governs que actuen conjuntament entre front a la crisi climàtica, les desigualtats o els efectes de la guerra en Ucraïna. Un conflicte que està centrant gran part de les intervencions dels líders mundials. Nova York, Francesc Garriga.
Ucraïna ha centrat les principals intervencions de la jornada d'obertura de l'Assemblea General de les Nacions Unides. La guerra és un dels reptes que el propi secretari general de l'organització ha marcat com a urgents, juntament amb el canvi climàtic. Guterres ha pintat un panorama molt negre pel món d'avui en dia.
We need action across the board.
Necessitem acció en tots els camps. No ens fem il·lusions. Estem en aigües perilloses. Tenim a l'horitzó un hivern difícil. La crisi pel cost de la vida augmenta, la confiança s'enfonsa, les desigualtats exploten i el nostre planeta es crema. La gent està patint i els més vulnerables són els que ho pateixen més.
En la qüestió ucraïnesa, el president de Turquia, Erdogan, s'ha proposat a si mateix com a mediador entre les dues parts per trobar una sortida negociada. Més durs han estat els representants de Finlàndia, Xile o Suïssa en denunciar la invasió russa. Aquest migdia serà el torn del president dels Estats Units. La Casa Blanca ja ha avançat que el discurs de Biden estarà molt centrat també en Ucraïna i en mantenir una posició d'unitat respecte a Rússia.
Com hem explicat en la portada, Foment de Treball també carga contra la crida a la deslocalització de les empreses catalanes de president andalús acundada de l'eliminació de l'impost de patrimoni. En un comunicat, la patronal li demana responsabilitat i li retrec que no se pot entrar ni a guerra econòmica i política entre comunitats. El govern també ha reaccionat en tu reclamar que Juanma Moreno deixi de costat als catalans i se preocupi pels problemes d'Andalusia. Mentrestant, en experta fiscal Carme Jové, professora de la Universitat Pompeu Fabra, a Et Números, en declaració a Catalunya Nit, assegure que en Madrid i Andalusia els empresaris paguen zero, mentre que en Catalunya per un patrimoni de 3 milions d'euros paguen 35.000 euros anuals i per 10 milions 275.000.
Doncs bé, amb 10 milions d'euros a Catalunya el tipus impositiu és un 2,75. Un 2,75 són 275.000 euros de marginal. O sigui, 275.000 euros cada any. Doncs potser sí que per decidir el meu domicili fiscal un dels components seria la fiscalitat. Potser sí, i a lo millor algú canvia de domicili perquè no té ganes de pagar aquests imports.
I ara fins ja hi ha rebaixa deriva de gas que s'ha aprovat a Cundà de 1 d'octubre, pagarà el 5%, per cundes de 21% actualment. Hi ha dat vist de plats del govern espanyol que d'obrir a tau era porta alongat a veure rebaixa més enllà de mes de desembre a compensar escalada de preu i de l'energia. Madrid, Paula Brujats.
A més del gas, s'aplica la mateixa rebaixa a la llenya i als pèl·lets, 5% d'IVA, el mínim que permet a Europa. El govern espanyol calcula que suposarà un estalvi global de més de 200 milions d'euros per a les famílies i les empreses des de l'1 d'octubre i fins al 31 de desembre. I la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha plantejat prorrogar la rebaixa com a mínim fins al març de l'any que ve per compensar les restriccions de gas rus que ja s'estan notant.
No es que sea una amenaza de futuro, es que vivimos ya en las consecuencias de esa reducción del gas. Si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo año.
També s'ha aprovat ampliar l'excepció ibèrica a la cogeneració, és a dir, a l'electricitat que produeixen les indústries que funcionen amb gas. Segons la ministra, això ha de servir perquè reobrin les empreses que han parat la producció per l'elevat preu del gas.
El Departament d'Educació de la Generalitat ha qualificat de força greu que jo mainada de 3 anys demorés embarrada pendent 7 hores a l'agents d'era autobús escolar. Passec de Lluís en Sitges, i sigui per un descuet. Corresponsal en Garraf, Montse Gené.
La nena, que està bé de salut, va passar de les 9 del matí fins les 4 de la tarda dins de l'autobús per causes que no se saben. El Consell Comarcal del Garraf ha obert un expedient informatiu per esbrinar com ha pogut passar. El vehicle va marxar amb la nena dins sense que ningú se n'adonés i va quedar aparcat 7 hores a la cotxera. Allà se la va trobar el conductor quan va tornar a buscar l'autobús. Ara el Consell Comarcal ha reclamat explicacions a les dues empreses amb qui té contractat el servei.
A les dues empreses, per una banda l'empresa de transport i per altra banda a la responsable de monitoratge perquè tinguem en el termini més curt de temps una informació clara i precisa de tot el que ha passat i, a més, també en paral·lel les dues monitores responsables d'aquesta línia aquest dimarts ja no han prestat el servei.
A més, s'ha ofert suport psicològic a l'alumne i la seva família.
El jutge ordena l'internament en un centre de reclusió de menors a un dels detenguts per crim de bingo de Tortosa. I una detenguda i pendent a son torn de passar a disposició judicial era policia cert que ha interessat implicat que hauria jutjat entre França. Tarragona, Ricard Boigues.
El noi internat és l'únic menor d'edat que van detenir dilluns en l'operació policial que es va fer al centre de Tortosa. Aquest dimarts ha declarat el jutjat de menors. Està acusat de 4 delictes. N'hi ha 2 per assassinat, un dels quals en grau de temptativa. La causa també està oberta per tinença il·lícita d'armes i robatori amb violència amb instrument perillós en grau de temptativa. De la resta de detinguts relacionats amb aquest cas, una dona està pendent de passar a disposició del jutge dijous i 3 més han quedat en llibertat. La policia busca un altre implicat que hauria fugit a França per evitar la detenció. La investigació per localitzar els implicats en aquest assalt i posterior detenció es va fer en col·laboració amb la policia espanyola perquè podrien estar relacionats amb altres fets delictius en altres llocs de l'Estat. Es manté el secret d'actuacions.
En la cultura, l'escriptor i periodista Martí Gironella remassau a ser Premi Prudenci Bertrana de novel·la d'Am el fabricant de records, un viatge a cor de la fotografia. Els Premis Literaris de Girona sumauen a ser en Nauerdung Aurora Bertrana, que sigue que en la traducció d'Orgull i Prejudici de Jane Austen. Era Ludwig Bang, s'emporté que Premi Cerveria era millor letra en català que organitza Catalunya Ràdio. Girona, Maria Rovira.
Martí Gironell recollia el Premi Prudenci Bertrana per un recorregut per la vida i imatges del fotògraf gironí Valentí Franyoli amb un elogi de la importància de la fotografia per immortalitzar moments petits i grans esdeveniments.
Ell, diguéssim que n'era conscient que estava capturant l'ànima d'un país, la seva gent, els seus costums, i tant entrava a cases de gent normal i senzilla, a masies, cases de pagès, com entrava a cases de gent amb possibilitats.
Una de les grans incògnites de la nit era el nou premi per homenatjar Aurora Bertrana, que va premiar Yannick Garcia per una traducció d'un llibre de Jane Austen que va qualificar de carrera de fons. També es donava a conèixer en directe el Premi Cerveria a la millor lletra per S'ha mort l'home més vell d'Espolla, que Quim Carandell, de la Ludwig Band, definia així en una entrevista al Catalunya Nit.
Una oda a la vida rural i a la despoblació dels pobles, que és una cosa que està passant molt a Espolla, a més.
Entre la resta de guardonats, Ocultacions, un poemari d'Anna Gual o el retrat d'una peça clau en l'antifranquisme, a Josep Fornes, el solucionador de Joan Escolies, que es van dur al Carles Rahola d'Assaig.
Te quiero ride como mi va. I més música, promo que era cantant Rosalía obté 9 premis Grammy Latins que s'autrejaran el pròxim 17 de novembre en Las Vegas. És artista catalana, candidatures en categories tan destacades com ara Cançunga d'Eran per Entai, millor enregistrament per La Fama i àlbum d'Eran per Motomami. És artista favorit autotune i portorriqueny Bad Bunny, d'amb 10 nominacions que reconeixen el son darrer treball Un Verano Sin Ti, el senzill Ojitos Lindos que interprete d'ames colombias Bomba Estèreo. El productor i compositor mexicà Edgar Barrea obté 9 nominacions i Rau Alejandro 8. També hi ha un grup d'artistes d'en 7 candidatures. Cristina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Jorge Drexler, Julio Reyes Copelo i Tiny. També en nominació artistes espanyols com a Fito Fittipaldis, Enrique Bumburi i Vetusta Morla. Rosario Flores, a Chontur, reberà en guany un premi honorífic a l'excel·lència musical. I barrarem en tot dir que Baltònic, Sinit O'Connor, Omar Portuondo, Leonard Cohen i Joaquín Sabina i també Coquemalla són caucus dels protagonistes de la 20a edició de l'Inèdit i l'Estau de Documentals Musicals de Barcelona. L'Estau en Guana serà de 27 d'octubre a 6 de novembre.
Traspasses el carter, si la dinya l'estanquera, a qui li comprarem tabac? Si fina la xarcutera, qui ens tallarà el pernil
salat? És darrer minutes de programa, amb aquest tema que d'una se n'emportau el Premi Cerveria a millor letra en català. Ell era Ludwig Bach, amb aquest tema que porta per títol S'ha mort l'home més vell d'Espolla. D'una d'Amèrica arribarà mentre es nau d'en Maiting en tot avançar que aquesta dimenjada en era audiovisual de Viella haurem era comèdia espanyola protagonitzada per Carles Lejalde, d'Enric Auqué, La vida padre. També aquest dissabte serà la pregària, ara mai de Diu, des banys tan diverses activitats, la meva caminada que ja serà de la mola de Salardut, es nau d'en Maiting, missa, dinar en es banys, i també d'un jocs i un concert de Sarabat en la tarda i a ser un concert amb el grup Rock the Night. Tot això en dissabte en la pregària de la mai de Diu des banys.
Així que quan el bon vi ja se'ns hagi enfilat al cap i ens passigui els intestins l'instint d'eternitat en un jas d'herba fresca que vora l'ermita hi ha, engendreu-li nets i netes al sant home que se'n va. Feu-li una família extensa, és el que ell hagués volgut. Sempre va dir que un poble sense nens és un poble que ha claudicat, és un poble que s'ha perdut. S'ha mort, s'ha mort, s'ha mort, s'ha mort, s'ha mort, s'ha mort, s'ha mort.
Don atau barrame programa d'avui, ja premanint 9 i temes, senta portàvolo demà, divendres, aquesta setmana, de 8 a 9 de maiting, en què ara demà deixats, bon dia.